Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Pujar les pensions al ritme de l'IPC no solucionarà encara i farà encara menys sostenibles el sistema actual. L'economista sabadellenc Joan Saborido, que ho ha dit avui en una entrevista al Matí, es posiciona amb les tesis del Fons Monetari Internacional. L'organisme avisava aquesta mateixa setmana dels riscos per a l'estabilitat econòmica d'Espanya d'aplicar els darrers acords del Pacte de Toledo.
Fons Monetari Internacional, doncs diu, senyors, si vostès, tal com acaben de dir, no vinculen, sinó fan augmentar les pensions al mateix percentatge que augmenti l'IPC, els números, si ara no quadren, encara quadraran menys.
Els jubilats, però, continuen defensant que les pensions han de créixer a mesura que pugen els preus i rebutgen un possible augment de l'edat de jubilació per incrementar els ingressos del sistema. Adrià Miquel és president de la Federació de la Coordinadora de Clubs de Jubilats i Pensionistes de Sabadell.
Jo crec que això és una borrada. Això és una borrada. Això hem de lluitar per tindre la pensió a partir de 60 anys. I ara resulta que volen posar 60-67. Jo no crec que tingui gran benefici, perquè jo crec que hi ha joves que no tenen un punt de treball, perquè llavors podria treballar un jove i llavors l'avi que retireix.
Els pensionistes locals proposen incloure les pensions com una partida pressupostària més dins dels comptes de l'Estat. Més titulars del dia, a voltes amb la pancarta en suport als presos de l'Ajuntament. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Ciutadans presentarà una queixa formal a la síndica municipal de Greuges demanant-la la retirada.
El partit taronja fa el pas després de rebre, diuen, nombroses queixes per part de parelles que es casen al consistori perquè es tregui el cartell durant la cerimònia i, en canvi, l'executiu local s'hi hagi negat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès obre la temporada avui a la Faràndula amb un concert dedicat a Polònia.
El gerent de la Simfònica, Òscar Lanuz, ha explicat al Matí per què han triat la música d'aquest país pel primer concert del curs.
Doncs perquè és un dels països amb més rica tradició musical i a més ens donava l'oportunitat de posar de costat compositors clàssics i renombrats com Frédéric Chopin, amb compositors com, de bandes sonores com Killer, en aquest cas. La seva música és molt coneguda, però ells, en canvi, com a compositors, no ho són tant, no?
L'OSB interpretarà peces de Chopin, però també la banda sonora d'una pel·lícula, com ara Dràcula, també composada per un autor polonès. El concert és a 8:45 del vespre.
L'Hotel Suís ens prendrà el relleu a partir de les 2, avui amb la prèvia del partit, amb aires de final entre el Sabadell i l'Espanyol B a la Nova Creu Alta.
Sentirem els dos entrenadors, Toni Saligrat i David Gallego, sobre com afronten el duel i ho arrodonirem amb les estadístiques sempre interessants de Miguel Ángel Rodríguez.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió del temps a les portes del cap de setmana. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem tenint aquesta massa de núvols que està afectant a punts del Camp de Tarragona. S'espera que es mantinguin, però que a la vegada també es vagin trencant. I en conjunt parlarem d'una jornada força tranquil·la, d'una tarda més aviat estable i amb temperatures molt suaus. Estem a l'espera de canvis, canvis que arribaran de cara a demà, sobretot a partir de migdia i especialment de cara a la nit. S'espera que els ruixats puguin afectar sobretot cap a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i fins i tot al Pirineu i al Prepirineu. I de cara a diumenge també s'entraran en aquests sectors. Cal dir també que cap a la zona del Pla de Lleida o bé cap a les comarques de Tarragona no hi plourà tant, però sí que el vent bufarà amb intensitat i tot plegat anirà acompanyat d'una baixada de temperatures. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic a aquesta hora. Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències importants al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Situació de normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que s'estan fent treballs de millora a la línia R8 de Rodalies i que s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. D'altra banda, ja està en marxa una nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Per a tots aquells que vulgueu assistir-hi, Rodalies de Catalunya ha habilitat un tren especial diari per facilitar la tornada a Barcelona en sortida de Sitges a 1:45 de la matinada. A més, els viatgers amb entrada per assistir a una projecció del festival podran gaudir d'un 30% de descompte en els bitllets de Renfe. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon cap de setmana.
Igualment, Eva, i pel que fa a la circulació viària, hem de destacar que aquest divendres i a aquesta hora hi ha diversos problemes a la xarxa viària catalana. Comencem per la B30, a l'altura de Barberà del Vallès, on hi ha 1 quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58. A les rondes de Barcelona també hi ha alguns problemes, sobretot a la ronda de dalt en direcció al Nus del Llobregat, a conseqüència d'un accident hi ha circulació amb congestió durant 2 quilòmetres. I també a conseqüència d'un sinistre a l'autovia A2 a Castellolí i en direcció a Lleida hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa perquè hi ha un carril tallat. Entrem ja en matèria i us expliquem que el Fons Monetari Internacional no veu amb bons ulls l'acord del Pacte de Toledo. Els partits que el conformen havien decidit que l'augment de les pensions es vinculés al creixement de l'IPC. Des de la comunitat internacional, però, creuen que si s'aplica l'estabilitat econòmica d'Espanya estaria en perill. Per analitzar la proposta de reforma i la resposta que hi ha donat l'FMI a través del seu informe sobre l'economia espanyola, el programa Al Matí ha parlat avui amb l'economista sabadellenc Joan Saborido.
I ha explicat que efectivament ara mateix el sistema de pensions no s'aguanta. La idea és que estigui autofinançat, és a dir, que el que l'Estat ingressa a través de les retencions serveixi per pagar les prestacions, però ja fa temps que els números no surten.
El sistema de les pensions, tal com el tenim ara, no és sostenible. No és sostenible vol dir que els números no quadren. I vol dir, doncs, que... I, de fet, això ja ho era fa anys, això no és una cosa rara, ja es va descobrir fa anys, això, i d'aquí ve, doncs, que entre el 2011 i el 2013 vagi haver-hi una reforma important del sistema de les pensions per fer-lo sostenible. Sostenible què vol dir? Sostenible vol dir que els ingressos siguin igual a les despeses. En aquests moments, els ingressos no són igual a les despeses i la previsió que hi ha és que la cosa vagi a pitjor.
Des del seu punt de vista, si les pensions s'acaben augmentant al ritme de la inflació, els comptes encara quadraran menys. La solució implicaria augmentar les cotitzacions i reduir les pensions.
Bueno, hi ha moltes formes d'actuar sobre els ingressos. Per exemple, es pot allargar encara més l'edat de jubilació. Quan des del 67, doncs, bueno, hi ha països que estan parlant del 70. Es pot augmentar les contribucions, no? Les contribucions d'empreses,
d'autònoms,
empreses i empleats. Clar, això no li agrada a ningú.
En l'informe, l'FMI també defensa l'última reforma laboral que va fer més flexibles els salaris per augmentar la competitivitat de l'Estat. Per això s'explica que el creixement d'Espanya sigui del 2,7%, una xifra superior a la mitjana europea. Ara bé, Saborido també defensa una millora dels salaris mínims i també dels contractes de treball com una mesura per dinamitzar l'economia.
Si tu tens uns salaris mínims que no són tan mínims, que estan una miqueta més bé, la gent té més diners i la gent gasta. I com que gasta, també contribueix a dinamitzar l'economia. I això és un argument que s'ha de tenir en compte també.
Saborido ha conclòs com l'FMI que, a part de vincular les pensions amb l'IPC, també s'haurien de tenir en compte altres factors econòmics, com ara el dèficit de l'Estat.
Per la seva banda, els pensionistes defensen l'acord del Pacte de Toledo, ja que amb l'actual increment del 0,25% les pensions els apujaven molt poc, fins i tot en alguns casos cèntims. Sobre el debat que obre el Fons Monetari, consideren que hi ha prou diners i que les pensions podrien deixar de finançar-se només amb les cotitzacions.
Per al president de la Federació de la Coordinadora de Clubs de Jubilats i Pensionistes de Sabadell, Adrià Miquel, s'hauria de destinar una partida dels pressupostos a pagar les pensions i deixar de considerar-lo un sistema autofinançat.
Jo crec que, a part dels impostos, jo crec que el govern hauria de destinar, perquè això que diuen, que les cotitzacions és la font econòmica per les pensions, jo crec que tindria que destinar els pressupostos generals de l'Estat una quantitat fixa ja per les pensions.
D'aquesta manera seria possible blindar l'augment de les pensions a l'article 50 de la Constitució.
No, jo voldria que d'una vegada per sempre que fixessin un augment anual fixo, però que sigui valorat amb el calestir de vida, l'IPC.
Miquel també considera una borrada, diu, que es vulgui augmentar l'edat de jubilació als 67 anys. Considera que sempre s'ha lluitat per abaixar-la i que no té sentit que la gent gran estigui treballant quan els joves tenen tants problemes per trobar feina.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Canviem de qüestió. La clau per superar la situació social postcrisi passa per la innovació i també per augmentar la relació entre les administracions i les entitats del tercer sector. Així ho ha apuntat el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesias, durant la jornada d'innovació social celebrada aquest matí al Vapor Boixer d'Adell. En la sessió s'han presentat 5 projectes que aborden diferents problemàtiques socials, moltes d'elles vinculades directament amb la crisi econòmica. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La jornada d'innovació social volia posar sobre la taula que les entitats del tercer sector estan agafant les regnes per buscar solucions profundes als problemes socials. El secretari d'Afers Socials i Famílies admet que sense la tasca d'aquestes associacions seria impossible abordar el context actual. De fet, apunta que el seu paper és clau per superar els efectes socials de la crisi econòmica.
Ens trobem que sense innovació tampoc tirarem endavant. Sense noves carteres de serveis no tirarem endavant. I per això diríem el que agraïm i això el que també doncs, per tant volem impulsar és que aquesta empresa social, que l'aliança amb el tercer sector, l'aliança doncs, amb els sectors empresarials amb sensibilitat social, doncs, ens facin d'estímul estressor i en certa manera doncs, entre tots siguem capaços de crear veritables ecosistemes d'innovació.
El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, assegura que un dels objectius de la seva regidoria és precisament convertir Sabadell en un punt d'experimentació.
Fer de la nostra ciutat, de Sabadell, un veritable laboratori social. I per què volíem això? Perquè Sabadell té unes característiques històriques que aquí ens retrotraen aquell impuls que va tenir la nostra ciutat en un determinat moment de la història del país, però té en el teixit social unes característiques. Tenim un número de persones lo suficientment gran com per poder donar-nos l'oportunitat d'innovar, de provar, d'equivocar-nos i d'encertar.
A la jornada d'avui s'han presentat projectes que aborden directament els efectes de la crisi econòmica. Per exemple, el Housing First, per oferir llar als sense sostre i ajudar-los a superar la seva situació, o el Mercapunt, per a famílies amb necessitats alimentàries, als Marinals. També s'han presentat altres projectes, com el Pandora, d'acompanyament socioeducatiu al barri de Torre Romeu, i el de mentoria social, d'acompanyament d'alumnes de l'Institut Junqueras per part d'estudiants de la Universitat Autònoma.
I ara us parlem del grup municipal de Ciutadans, que elevarà una queixa formal a la síndica de Greu davant la negativa de l'equip de govern de retirar la pancarta de suport als polítics presos de la façana de l'Ajuntament. El partit taronja fa el pas després d'haver rebut algunes queixes per part de parelles que han sol·licitat que es despengi el cartell el dia del seu casament al consistori.
El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha explicat que moltes parelles els han fet arribar el seu malestar perquè han sol·licitat la retirada temporal de la pancarta perquè no aparegui a les fotos del seu casament, però l'executiu local s'hi ha negat. Hernández ha acusat el govern de falta de sensibilitat i empatia amb les parelles i anuncien la presentació d'una queixa a la síndica Eva Bellan.
Quan vam rebre la primera queixa, ja es va comentar i ens van fer arribar que la pancarta no es trauria, amb la qual nosaltres ja donàvem per fet que no es trauria. Ha sigut quan més gent s'ha queixat, quan hem decidit, a part de la queixa general que et comentava, que afecta tots els edificis públics, doncs aquesta en concret, doncs amb una especial sensibilitat, doncs pel dia que és important per les parelles i per les famílies, doncs creiem que hem de donar una passa més enllà.
Hernández també ha recordat que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que demana la retirada d'aquest tipus de símbols d'espais i edificis públics.
És que tenim una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que no pot haver aquesta pancarta, amb la qual vull dir que avui us centrem el debat en el tema sensible dels casaments, però és que la pancarta, hi ha una sentència que diu que no hi ha d'haver-hi aquesta pancarta, amb la qual s'està incomplint una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Amb tot, fa uns dies la magistrada Montserrat Comas apuntava a Ràdio Sabadell que la presència de la pancarta a la façana del consistori no es veia afectada per aquesta resolució elegant que no afecta el lliure exercici de drets per part de ningú. A més, la sentència del TSJ només fa referència a la hissada d'estelades en edificis i espais públics.
Més notícies. Entrades exaurides per assistir al concurs de castells en el qual hi participaran els Saballuts.
Els Camises Verdes han programat per avui un nou assaig amb l'objectiu d'acabar de preparar l'actuació de diumenge a la Tàrraco Arena. La cap de colla dels castellers de Sabadell, Bea Jiménez, apunta quines construccions estan preparant pel certamen.
Estem en el camí, no? Per fer Samalló ja vam demostrar que podíem portar castells de nova plaça. No vam tenir, diguem-ne, d'encert que l'any passat, però està clar, no? Que som una colla de nou, som des del 2014 i que treballem per mantenir el nivell. El que hem de fer aquest diumenge, el que toca fer és fer els deures pendents, no? Que ens van quedar per Festa Major. La idea és portar els dos castells bàsics de nou, tant el 3 com el 4 de nou.
Saballuts van tancar el 2017 com la desena millor colla castellera del país.
Fira Sabadell acull durant tot el cap de setmana la primera fira de manualitats i aficions diversió.
Un esdeveniment per tots els públics i perquè tothom pugui gaudir dels seus passatemps preferits. El saló és una barreja del concepte do it yourself, fes-t'ho tu mateix, i els jocs de taula o el maquetisme. A més, hi haurà un mercat de venda directa al públic. En total, hi haurà una quarantena d'expositors i més de 80 activitats programades. La inauguració oficial serà aquesta tarda a les 6 i comptarà amb la presència del tinent d'alcalde de l'àrea de drets de la ciutadania i promoció econòmica, Joan Berlanga, i el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro. Avui el saló estarà obert fins les 9. Demà l'horari d'obertura anirà de 10 del matí a 9 de la nit, mentre que diumenge obrirà de 10 del matí a 8 del vespre.
Can Oriat Comerç organitza per cinquena vegada consecutiva la iniciativa Somnis de Tardor, que pretén donar a conèixer els establiments de l'Avinguda Matadepera.
Les botigues sortiran al carrer per promocionar els seus productes, tot sota una temàtica conjunta, els pirates. En paral·lel s'han organitzat diferents activitats adreçades bàsicament a un públic infantil. El president de Can Oriat Comerç, Miguel Tello, explica que hi ha poques novetats respecte a edicions anteriors.
Sí que ja anem canviant les activitats de cada temporada, no? Però és el mateix, sí que anem retallant una mica els horaris perquè sí que ens adonem que de prioritat dels clients i la gent no, cap allà a les 10 de la nit una mica més ja se'n van i tampoc no hi ha massa coses a fer.
La jornada Somnis de Tardor començarà a les 4 i s'allargarà fins les 10 de la nit.
I un nen de 17 mesos mor atropellat a Terrassa.
La família l'havia recollit de l'escola Bressol i en un moment de descuit el petit va baixar de la vorera i un vehicle va impactar contra ell. Tot i que el nen va ser evacuat al taulí ràpidament, les greus lesions patides van provocar-li la mort. Els fets van tenir lloc ahir al migdia a la cruïlla entre els carrers Tramuntana i Béjar de Terrassa.
Moment per a la cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès arrenca aquest cap de setmana la temporada amb una sessió que ens descobrirà la música polonesa. Serà amb la seva proposta Chopin, Polònia i Dràcula que dissabte es podrà escoltar la Faràndula de Sabadell a 8:45 del vespre.
Entre el repertori hi haurà, evidentment, el màxim exponent de la música del país, Frédéric Chopin, del qual interpretaran el concert per a piano i orquestra número 1. El gerent de l'OSB, Òscar Lanuza, ha donat alguns detalls del compositor polonès.
El fet aquest de la melancolia, de l'enyorança del seu país és molt evident a la seva música. I al mateix temps va ser un dels músics que va desenvolupar tota aquesta corrent del virtuosisme, no? La tècnica pianística es va anar desenvolupant i Chopin va ser un dels grans dels que va aprofitar, diguéssim, el seu propi talent per elevar el llistó del que era actual a l'època.
També hi haurà dues peces d'un altre compositor, les obres del qual potser són encara més populars que les de Chopin. Es tracta de Killer, autor de més de 160 bandes sonores, entre les quals hi ha la del pianista o el Dràcula de Coppola. Per aquest i altres motius, Lanuza considera que és un concert per a tots els públics.
És un concert, jo diria, per a tots els públics, i ens agrada que tots els concerts siguin per a tots els públics. Efectivament, com diu el mestre, amb molts ingredients, amb aquest Polònia d'Elgar, que és una obra que s'interpreta poc, però és una obra molt brillant, amb les dues peces que comentava abans de Bojack Killer, que segurament seran segur una troballa per bona part del públic que pot ser aquest concert, o una troballa feliç.
L'Orquestra Simfònica del Vallès estarà dirigida per Víctor Pablo Pérez i acompanyada de Simon Nering al piano i el cor jove de l'Orfeó Català.
I la Gosseta Laica torna a la sala. L'Espai de Teatre Infantil ha programat per demà un espectacle de la companyia Xirriquiteula dedicat al primer ésser viu que va viatjar a l'espai. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Per ara ja han fet les funcions inicials a les escoles amb molt d'èxit i demà a les 8 del vespre arriba l'estrena a la sala. El text repassa la història de la Laica, la gossa que el 1957 els soviètics van enviar a l'espai. Malgrat ser un espectacle dedicat als infants, la companyia Xirriquiteula ha volgut tractar el tema del maltractament animal dins d'una història d'aventures. Dani Carreras és un dels actors.
Vam començar a fer recerca, investigar, veure com ho explicaríem, què explicaríem de la història, perquè està tot basat en fets reals, però hem reinventat la història per fer-ne una gran aventura. I clar, això es va allargar al final, doncs, prop de 2 anys, perquè ho hem fet col·lectivament, que això també és molt bonic, és un treball que fa que sigui molt únic, perquè és la suma de molts artistes, no només d'un sol un cap, sinó molts, però això vol dir molt més temps per posar-nos d'acord, per descobrir coses.
La música també ha estat composada per l'ocasió. El guitarrista Albert Joan ha composat una banda sonora basada en el folclore rus i a l'escenografia barreja ficció i realitat, com per exemple és el cas de la Laica.
Molt de treball de manipulació i de construcció també per aconseguir, doncs, el que és un titella articulat, però que al final pels nens acaba sent un gos. Ells al final veuen un gos i de fet avui sortia algun nen amb alguna llagrimeta a l'ull, perquè és que ells al final el que veuen és això, és un gos de debò. Però el que hem fet ha sigut això, un treball de construcció per donar-li el màxim d'articulacions possibles.
El muntatge, que ja va ser premiat al Festival de Titelles de Lleida amb premis del jurat i del públic, ja té una versió en portuguès i ha enllestit també la seva versió en anglès. La companyia té la intenció de fer gira internacional.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Aquesta temporada ja hem escoltat massa això.
Tocarà remuntar, nois.
Tocarà de nou remuntar.
Tocarà remuntar.
Malauradament, una jornada més. Tocarà remuntar.
Per tant, aquesta setmana no farem cap broma. Només val guanyar, guanyar i guanyar.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge es viurà el més semblant a una final. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Reial Club Deportiu Espanyol B.
Hola, sóc Pol Ballesteros i sempre escolto els partits de Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Vols portar la teva empresa a Sabadell? Necessites una nau o espai per desenvolupar-la?
T'agradaria treballar amb nens? Parlarem amb 2 alumnes de la Casa d'Oficis d'Atenció a la Infància.
No t'ho perdis. Proper Xarxa Media Info, divendres 5 d'octubre a les 4 de la tarda.
Un programa de Sabadell Radio Lab sobre treball i empresa de l'Ajuntament de Sabadell.
Donem veu al teu futur.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sí. 6 minuts per arribar al punt de les dues. El president de la Generalitat, Quim Torra, garanteix la unitat del govern català malgrat la crisi d'ahir entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Ho ha dit en una compareixença després de la reunió mantinguda amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès. Els dos s'han compromès a enfortir l'acord per poder seguir treballant per fer realitat la República Catalana.
Però aquest govern governa des del primer dia, aquest govern és fort, aquest govern està unit, avui reforcem i refermem aquest compromís d'unitat i garantim aquesta unitat, efectivament, fins, com a mínim, al dia de les sentències.
És a dir, no està en l'estabilitat del govern en cap cas en qüestió. Evidentment, com va dir el president en la seva intervenció en el debat de política general, les sentències tindran un impacte i és un punt d'inflexió, però evidentment, i per tant en el seu moment, doncs haurem de prendre les decisions que calgui conjuntament amb el Parlament, com no podia ser d'una altra manera. Però l'estabilitat del govern està garantida.
Torra també ha lamentat no haver obtingut resposta de Pedro Sánchez a la demanda de reunió per abordar la situació de Catalunya i ha assegurat que si no s'asseuen a parlar, el mandat socialista tindrà data de caducitat.
Continua, per tant, l'ultimàtum del president de la Generalitat a Pedro Sánchez. I el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, admet que l'1 d'octubre va trucar l'aleshores vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria per demanar que retiressin la policia dels col·legis electorals del referèndum.
Iceta ha explicat en una entrevista a TV3 que li va dir que estaven cometent un error polític gravíssim amb les càrregues policials. Ara bé, ha negat que amenacés amb que els socialistes anirien a votar si la policia no es retirava dels punts de votació.
I avui també és notícia. Xavier García Albiol, que anuncia que deixa el Parlament per centrar-se en la cursa cap a les eleccions municipals de l'any que ve.
L'actual president del Partit Popular a Catalunya també ha convocat un congrés extraordinari del partit per triar un nou líder. La previsió és que el conclave pugui celebrar-se el cap de setmana del 10 i 11 de novembre.
El jutge de l'Audiència Nacional, Diego de Gea, rebutja deixar en llibertat l'excomissari José Manuel Villarejo.
El magistrat argumenta que existeix risc de fugida unit al fet que se li podria imposar una pena de caràcter greu. Villarejo està empresonat des del novembre per ordre de la jutgessa Carmen Lamela pels seus negocis obscurs. La justícia l'investiga per suposats delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals.
El Tribunal Suprem declara que les prestacions de maternitat estiguin exemptes d'IRPF.
D'aquesta manera ratifica una sentència del 2017 per part del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. El tribunal va estimar el recurs d'una dona i va ordenar a Hisenda que li retornés la quantitat ingressada a l'IRPF del 2013 per la prestació de maternitat percebuda durant les 16 setmanes que dura el permís.
I el metge Denis Mukwege i l'activista Nadia Murad, Premis Nobel de la Pau 2018.
El Comitè Noruec els premia pels seus esforços per acabar amb l'ús de la violència sexual com a arma de guerra. Mukwege és un reconegut metge congolès que ha tractat milers de pacients víctimes de la violència sexual a la República Democràtica del Congo. Per la seva part, Murat va ser captiva de l'Estat Islàmic i sotmesa repetidament a violacions. El premi es lliurarà el 10 de desembre a Oslo.
I el crim impregna a partir d'avui Sabadell.
La contraportada.
Comença el Sabadell Negre, el primer certamen literari dedicat al gènere criminal. Es tracta d'una iniciativa que neix de les lectures del grup de lectura de novel·la negra Les Dames del Crim, que es fa al llarg del llibre. Ara, la idea ja és una realitat i per aquest cap de setmana han dissenyat un programa amb una desena d'activitats dedicades al gènere negre.
Sota el nom de Les Dames del Crim, Lídia Urrutia i Mònica Baraut han organitzat una fira literària. Durant el dia d'avui i demà, autors de l'alçada de Carlos Tanón, Núria Gras o Andreu Martín passaran per la ciutat en diferents taules rodones i per l'assignatura de llibres. A més, es farà una exposició de Miquel Traveria dedicada a Manuel de Pedrolo, o també un panteó d'immortals dedicat al detectiu més famós de les Illes Britàniques, en Sherlock Holmes. Mònica Baraut explica quina és la voluntat de les organitzadores.
És un festival que és pels lectors i dels lectors, perquè neix de nosaltres. La nostra professió no té res a veure amb el món literari. Per tant, és simple plaer.
També hi haurà altres activitats complementàries, per exemple, un joc al carrer en el que caldrà resoldre un crim sobre qui ha matat l'escriptor Ot Negrot o una selecció especial de més de 3.000 llibres de novel·la negra que es poden trobar ja a les biblioteques municipals. El certamen, però, va començar ahir al vespre amb un concert col·loqui de Dani Nello. El saxofonista barceloní va repassar la història del jazz i el crim a través de la literatura i el cinema amb una molt bona rebuda del públic.
Doncs amb aquesta proposta cultural i literària del cap de setmana posem el punt final. Nosaltres ho deixem aquí. Ara arriben els companys d'esports, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Per cert, rebeu una salutació també del Toni González, que ha estat amb nosaltres a les vies de so. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.